mossèn Cinto Busquet, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia,
Cinto.
M'ha tocat jugar aquest paper, no és que l'he buscat.
No? Ha vingut a vostè? Les coses de la vida venen,
eh? Venen, sí, sí.
Sí.
Perquè, Cinto, em permets fer-li una pregunta?
I tant, només faltaria com si fessis el programa amb mi, tranquil.
Després d'allò de Dios, Padre Dios está por la independencia, que li va fer la Mabel Mendizábal,
hi ha
un abans i un després amb vostè, no? A nivell mediàtic.
A nivell mediàtic, sí, perquè allà, clar, després em varen disparar força des de l'àmbit espanyolista i en aquest sentit em van venir a buscar molts. De fet, aquella setmana vaig haver de parar i vaig haver de dir que no a forces també, perquè em van dir potser no cal que...
Tot i que després vostè es va disculpar, no? Amb la
sí, ho vaig fer perquè em sembla que sempre és millor disculpar-se, en el sentit que, clar, aquell dia jo, mentre estava esperant des de Barcelona, en aquell dia era Barcelona, vaig sentir totes les bajanades que estaven dient sobre la situació a Catalunya, realment bajanades, no? I per tant, clar, em sento dir la primera pregunta, una pregunta tan fora de to i tan així de Dios es independentista, dic, escolta, voleu que parlem seriosament de com estan les coses aquí o no? I tan sols que jo en aquell moment, era la primera vegada que jo parlava en directe a una televisió, havia parlat altres vegades si en tall d'entrevista, coses més serioses, i per tant no vaig tenir prou consciència del format, és a dir, que teníem 5-10 minuts com a màxim, que era un programa de varietats, per tant, doncs, aquest tipus de pregunta mateix jo me l'havia d'agafar millor, i d'aquí sí, em vaig anar aprenent, i per això també em vaig disculpar en el sentit que em sembla que era millor, perquè, sí...
Nosaltres no som iguals.
No, em va fer, però farem preguntetes.
I tant, i tant.
Em va aprendre i ràpid, eh? Més a més. El senyor que tinc aquí al costat ha estat 17 anys a Japó,
sí,
i 8 a Itàlia.
Exacte.
Ara és de Calella, es fa càrrec de la parròquia des del setembre del 2016.
Exactament.
Si no m'equivoco. Sí. I jo li he de dir, és l'única persona a la que conec així... físicament, s'entén, de trobar-nos, no?, i de conèixer-nos, a qui li han fet memes a les xarxes socials. Els memes són aquells dibuixets en què fan una broma, no? I abans li explicava, n'he vist un en què estava crucificat al costat de Jesucrist.
De la bona l'he
explicat. Era el lladre dolent.
Vostè ho ha vist, això, Cinto?
No, he tingut la primera notícia aquest matí, m'ha fet molta gràcia.
Era el lladre dolent i Jesucrist, que en aquell moment, és allò que expliquen des de l'Evangeli, que li diu al lladre bo, avui aquesta tarda et prometo que estaràs amb mi al regne del cel, i diu, però ell no, perquè és un capellà indepe, no? I vostè era el dolent, diguem-ne. Com, no sé, perquè, a veure, al marge d'això, vostè ho sap, no? Com es porta això de ser tan mediàtic?
Va, tant no, una miqueta...
Déu-n'hi-do.
Però en el sentit que jo en aquest període he sentit moralment que tenia com l'obligació de fer tot el que podia, com sembla molts ciutadans aquí del nostre país, per, des de la meva posició de capellà, de denunciar allò que em semblava i que em sembla immoral, és a dir, la negació sistemàtica dels drets de Catalunya com a nació i la tergiversació dels fets d'una manera al·lucinant. Des de l'Església Catalana hi ha documents, doncs, molt sostinguts als bisbes, ja de fa més de 30 anys, però com passa amb els documents eclesiàstics, això queda lluny, això es va dir d'una manera molt així ben dita, o massa ben dita, que ens semblava que amb altres companys capellans, doncs, i que ens ho demanava també molta gent, que havíem d'això explicitar-ho. I com que també el sentit dels mitjans, el sentit on vaig consultar, doncs, amb gent del RAM, doncs, tant quan vam fer el manifest pel referèndum d'autodeterminació, molt curtet, que vam recollir 450 signatures de mossens d'arreu de Catalunya, com ara, aquesta setmana, que hem llançat aquesta carta oberta, que l'hem signada inicialment més de 200 capellans, però que volem que sigui no només una carta de capellans, sinó que ens adrecem com a cristians i com a persones preocupades i per la situació, com a catalans que estimem Catalunya, ens adrecem als espanyols de bona voluntat que també s'estimen Espanya, esperant que escoltin. Perquè
és una carta oberta per demanar convivència i respecte, no independència, eh?
És a dir, sempre, jo personalment no amago que estic convençut que la creació d'un estat nou independent per Catalunya personalment crec que és la solució més bona per tots, i que encara no he sentit cap raó que sigui bo, doncs, continuar amb Espanya, que m'hagi convençut. Però això, jo com a ciutadà tinc el dret de pensar el que vull, i ho puc dir en àmbit privat. Però com a capellà, des de la meva condició de capellà, no puc prendre partit ni per la independència ni per la continuïtat de la unitat d'Espanya.
Però la parròquia, perdoni, es demana la llibertat de presos polítics.
Exacte,
a la pancarta.
Exacte.
Això no és prendre partit, li pregunto, igual, no,
això
igual...
és prendre partit per una gran causa. La gent, és a dir, del bàndol unionista contínuament ho estan barrejant. Llavors, tu demanes la llibertat de presos polítics i et diuen, no, això són polítics presos, i tot allò que hem sentit mil vegades, si hem posat algun mitjà espanyol o si hem parlat amb gent, doncs, que unionista, per dir-ho clar, i català. Però és que és un relat que no funciona, i és un relat que qualsevol persona amb dos dits de seny, i sobretot qualsevol persona amb uns criteris ètics bàsics, entén que hi havia uns polítics a Catalunya que poden haver-se equivocat, però certament el que no han fet és cometre un delicte, perquè simplement han aplicat el que més de 2 milions de persones explícitament hem dit que fessin. Per tant, tenim un problema polític. Per tant, sembla molt clar que el que està fent l'estat espanyol judicialitzant i llavors tan denigrant com posar-los en presó preventiva, que això es fa amb criminals i amb assassins i amb gent que realment pot l'endemà anar a matar algú, doncs és tan de la mentalitat de la revenja i de donar lliçons i de dir aquí mireu que el que mano sóc jo, que això personalment em sembla que és immoral, i molts altres capellans companys també ho han sentit així, i que això forma part de l'ensenyament de l'Església i de l'Evangeli. Per tant, jo distingeixo molt, perquè encara, és a dir, n'hi ha prou que jo digui alguna cosa en aquest sentit en un mitjà espanyol, o que pengi alguna cosa a la xarxa, que ja em diuen de tot des d'aquests àmbits. Però és que gent, primer, un nivell cultural a vegades em sembla molt baix, i llavors, és clar, que és un relat tan repetitiu en els àmbits espanyols, unionistes, que al final la gent s'ho creu, i gent de bona voluntat.
I perdoni una cosa, fins on arribarà aquesta carta?
Doncs
a la conferència episcopal?
Sí, com a mínim.
Però és a dir, rei?
Sí, clar. Ara ho he d'acabar de parlar amb els altres companys, però la meva opinió és que vull dir, ara estem, doncs, ja a prop d'un miler més o menys adhesions. Deixar passar encara alguns dies perquè això agafi una mica més de cos, i llavors, doncs, jo personalment la faria arribar directament també al rei, al president del govern, que teòricament són catòlics, perquè l'adrecem als catòlics i a tots els homes i dones de bona voluntat d'Espanya.
I vostè creu que la conferència episcopal està per aquesta tasca? Perquè fins ara...
I l'adreçarem també ben segur, l'enviarem, sinó segur que ja li ha arribat per altres mitjans en aquest punt, perquè l'han publicat...
Estan enteradíssim, segur.
I l'han publicat ja en xarxes, en pàgines web catòliques, molt espanyolistes. Per tant, ja està en aquell àmbit, està movent, però el president de la Conferència Episcopal Espanyola, etc. Clar, jo el meu somni, quan vaig tornar a Catalunya ara fa 7 anys, després de la meitat de la meva vida fora, va ser justament el 28 de juny del 2010, que va ser el dia que el Tribunal Constitucional va fer aquella famosa sentència ignominiosa per al país i per la justícia.
Caram, clar, és que llavors si ve aquesta data queda molt marcat, això.
Jo l'endemà començo a treballar com a secretari personal i començo a viure, és a dir, com a familiar amb l'arcabisbe Joan Enric Vives de la Seu d'Urgell, que era i és el secretari de la Conferència Episcopal Catalana. Per tant, m'he de posar de ple també com a feina a tractar d'entendre quina hauria de ser la resposta dels bisbes, a parlar-ne, em trobo ja així molt a prop en el cor de l'Església Catalana amb aquesta problemàtica. I per tant, doncs, que he anat seguint els bisbes. Després, el 2011, varen fer un document molt important que es diu els catalans, no? També aprovat per unanimitat, al servei del nostre poble, en el qual deien que totes les opcions eren legítimes mentre es basessin en el respecte als drets de les persones, etc. No? I, per tant, alguns deien allò en àmbit catòlic espanyol que la Unitat d'Espanya era un bien moral, i deien el que deien també en altres sentits, prenent un partit molt clar amb això. Doncs, els bisbes catalans es pronunciaven, doncs, que l'independentisme era totalment legítim.
No? Però, perdoni una cosa, l'Església ha de... No, no ho dic només per vostè, perquè ara citava la conferència episcopal, a la COPE s'ha sentit de tot, eh? I a vegades no massa maco, diguem-ne. L'Església ha de fer política, ho dic,
sí.
Si es pot fer des d'aquí i des d'allà, eh? No seria la primera vegada.
L'Església no ha de fer política partidista. Per tant, l'Església com a tal, és a dir, com a institució, no ha de pronunciar-se en el cas català ni per la independència de Catalunya ni per la unitat d'Espanya. Malauradament, dissortadament i tristament, en àmbit espanyol, moltes, fins i tot autoritats eclesiàstiques, no parlem ja del poble catòlic espanyol, es pronuncien d'una manera que recorda els temps de nacional catolicisme. És a dir, hi ha una sacralització d'Espanya com a absolut que és esgarrifosa per una persona creient i per una persona cristiana. És també per això que ja des de l'Església Catalana, des de persones de l'Església Catalana que diuen, ep, la independència no és dolenta, no? Però aquí hi ha una altra cosa més a fons, que no és en aquest nivell, sinó al nivell dels grans valors, eh? I els grans valors han de ser defensats. El papa francès és el primer que fa una gran política, Jesús va ser un gran polític en el sentit de les grans causes, no de la política de partit.
Sento, jo crec que els Calaller, vostè des de que ha arribat a la parròquia de Calella
ho ha revolucionat tot.
Ho ha dinamitzat. La qual cosa jo penso que a Calella li estem molt agraïts, perquè ens feia molta falta tenir un mossèn amb aquesta tempera, si em permet l'expressió, i amb aquesta empenta. Però els fidels que no estan per la independència no estan massa contents amb vostè.
Què els hi diria? Perquè hi pot haver persones catòliques que van a la parròquia i que potser troben que...
És a dir, allò de tenir un mossèn tan indepe...
Sí, podríem dir-ho així. Vostè creu que ha fet de mossèn indepe? Potser no ho veu.
Potser ho veig, és a dir, jo he tractat sempre en totes les meves manifestacions públiques com a capellà, com estic fent ara, distingir les dues coses. I des de la trona jo mai he fet publicitat ni per la independència, ni he dit el que he dit abans, que me semblava que és l'opció millor. Però, en canvi, hi ha una qüestió de fons, que és la qüestió dels drets dels pobles, en aquest cas del nostre poble, del català, que està trepitjat per un estat que estan ridiculitzats per partits unionistes presents a Catalunya i per gent que ho confon. Per tant, jo és el que dic en aquesta gent, jo no estem fent política de partit ni per la independència. Hem pensat molt bé també els cartells que estan penjats amb el Consell Pastoral, llibertat presos polítics, no? és una exigència de l'Evangeli. Vull dir, una persona que està empresa, gent que considerem honorable, i per tant que el que ha fet l'Estat és vergonyós i ho denunciem, i hi ha un cartell penjat, llibertat, fraternitat, igualtat, que està per l'altre cartell que hi ha ara, per exemple, o el cartell que hi havia en el referèndum. Doncs votar és un dret, no estàvem dient ni votar sí ni votar no, votar és un dret. Per tant, estem en qüestions fonamentals, i si hi ha cristians, hi ha catòlics que això se'ls hi posa malament i que pensen que no ho hem de fer, jo com a capellà i com a responsable de la parròquia de Calella sento que els he d'ajudar a eixamplar les mires i que s'estimin Espanya tant com vulguin i que votin per Espanya el que vulguin, però en aquest punt hi ha certes coses que, si som cristians, si som catòlics, tots hauríem d'estar d'acord que la injustícia que en aquest moment està rebent Catalunya, i concretament aquestes persones empresonades d'una manera tan ignominiosa, queden quatre, això tots hauríem de defensar-ho. I és el que fem també en aquesta carta oberta, que estem per la concòrdia, pel diàleg, que ens hem d'escoltar, perquè sobretot els que se senten espanyols no escolten, no? Però també potser els que som indepes, jo no ho amago pas que sigui indepes, potser jo tracto de fer l'esforç d'entendre una persona que se sent ferida en el seu cor si li treuen el Catalunya, perquè és que està hi ha tanta identificació amb Espanya, amb Catalunya dins, per entendre aquest sofriment, i per tant amb el llenguatge, amb les expressions, tractar de no ferir. Però al mateix temps diem, no pot ser mai un projecte de concòrdia quan hi ha una part que l'altra força i fa coses d'aquest tipus. Per tant, no pot ser, no només hem generat la presó, si és que la fem sortir ara i després li fem un judici, sinó que demanem la cancel·lació de la querella judicial contra tots el president, vicepresident, consellers i els Jordis, perquè sense això no pot haver-hi un diàleg, no pot haver-hi un veritable projecte de concòrdia a Catalunya i de Catalunya a Espanya.
I com trobem una solució tot plegat? Perquè vostè parla d'escoltar i parlar, eh? Que, vaja, és com se solucionen els conflictes. però no sembla que anem per aquí, perquè portem anys amb aquest tema.
Home, és un tema complex, sobretot perquè, home, fins ara la història ens ensenya que no hi ha cap imperi ni cap estat que hagi deixat independitzar-se una part del seu territori conquerit així alegrement i diu bye bye, no? I les democràcies més grans actuals com Anglaterra o etc. Espanya va tenir al seu temps les colònies, però Anglaterra, França, hi ha hagut guerres de, no? Aleshores, que alguna cosa passi, doncs no és estrany que costi, no? Gràcies a Déu i gràcies doncs al sistema democràtic que tenim a Europa, aquí a Europa Occidental sembla que no es pot repetir el que es va produir aquí mateix doncs fa 70-80 anys amb la Guerra Civil. Per tant, doncs que no pot haver-hi aquestes intervencions d'exèrcits. Però ja hem vist fins on ha arribat l'1 d'octubre, ja hem vist, estem encara ocupats amb molts milers de policies que no fan res i que simplement ens costen molts més milions a tots plegats que no pas el referèndum de l'1 d'octubre, i que l'Estat doncs ja ho repeteixen fins a l'infinitat, que no, que la unitat d'Espanya és indivisible, que tot això, això és...
Bueno, i la guerra es pot fer de moltes maneres, eh?
I la guerra es pot fer de moltes maneres, jo ho he vist, és a dir, la guerra bruta jo l'he comprovat en primera persona, vull dir, de les clavegueres de l'Estat, i aquí ho dic a la ràdio, vull dir, a mi m'ha arribat un bon dia una persona disfressada de capellà, un actor perfecte, explicant una història doncs, que tenia una tia malalta aquí, que l'havia vingut a veure, diem nom i cognom seu, on vivia, què feia, què deixava de fer, el convido a prendre cafè, i em comença a explicar, i no sé per què... Te lo digo, pero te he cogido confianza porque veo que es un buen sacerdote. Yo estoy en una crisis muy grande. Y digo, ¿cómo es esto? Es que no puedo llevar una doble vida. Y digo, cuéntame, dime, ¿no? Es que soy homosexual. Y em va comentar, explicar coses una mica així picants, no?, de la seva vida. L'objectiu quin era? A veure si aconseguia treure'm coses inadequades en un capellà.
Per si vostè picava...
Però jo si picava...
Amb un micròfon.
Què diu?
És a dir, jo és que vaig picar totalment, perquè era un molt bon actor. És a dir, en cap moment vaig desconfiar. Per tant, què vaig fer? És a dir, jo vaig tractar d'ajudar un company capellà de la meva edat, més o menys, que deia que tenia 20 anys, que havia estat, doncs, capellà, que havia tingut dues experiències, una amb una persona casada, una amb un jove, no? I dic, bueno, això, tots els adults, és un error gran, tu has de decidir què vols fer. Si vols anar i deixar-te anar, doncs tu mateix, però si consideres això com una equivocació, el compromís que tu vas fer al seu temps, doncs necessites, has de fer un procés, i has de, no només un capellà que t'ajudi i t'acompanyi espiritualment, sinó un psicoterapeuta que et faci anar a les arrels de per què tu no aconsegueixes doncs, dominar això volent-ho fer, és a dir, depèn de tu, no? En aquest punt, clar, jo li vaig explicar, no li podia explicar coses, jo estic cèlibe, gràcies a Déu, i fins ara Déu m'ha ajudat i no tinc res que m'hagi d'amagar, no? Però li vaig dir, clar, no, Àngel no ho soc, i el meu procés de creixement, doncs, en l'efectivitat, en la harmonització també de totes les meves pulsions sexuals, doncs, he anat fent un procés, tinc 56 anys. Li vaig explicar coses que només sap el meu confessor i al màxim un parell d'amics. Doncs, tot això... i bé, vam quedar doncs, que fins i tot que vindria aquí un mes, que ja li vaig buscar el psicoterapeuta, que jo li faria que tornaria al cap d'una setmana, em va donar un telèfon, dic, ja t'ho confirmaré, aquell mateix dia marxava, no em va trucar, jo truco després del telèfon que m'havia donat, era equivocat, vaig començar a veure que hi havia alguna cosa que no acabava de quadrar, però encara no vaig desconfiar. Però al cap de tres dies, a la meva comunitat dels focolars de Barcelona, que jo arribo una trucada, dient que tenien un vídeo, un vídeo en què se'm veia a mi explicant doncs, coses que no eren adequades per un capellà i que amb qui havien de parlar, si havien de parlar amb el bisbe de Girona o amb els responsables dels focolars, del qual jo formo part, perquè a l'escrit, a les signatures doncs, del manifest constava jo que la meva escrit com un jesuïta, un franciscà, doncs jo soc focolar, en aquell moment treballava al bisbat de Girona. I aquest company que era a Barcelona diu, doni'm el telèfon, ja li diré alguna cosa. Va trucar de seguida espantat, vaig entendre de seguida què era. Vaig trucar i resultava que era doncs, el director d'una pàgina web catòlica, entre cometes, perquè és molt espanyolista, i etc. que em deia que havia rebut un vídeo en què se veia només a mi i em va començar a explicar coses que jo vaig entendre perfectament que eren coses que havia dit en aquell context i aquell dia.
De la conversa que vostè va mantenir
amb aquest pseudo-capellà, no?
Amb aquell suposant, no?
Suposat capellà, exacte.
Era un actor.
Un capellà no em faria mai una cosa així. A més, em recordo que ara avui han passat 2 mesos.
Ah, això va passar aquí amb ella?
Clar, va passar al pati de la rectoria mentre jo l'oferia cafè.
Ai,
i els seus ulls, és a dir, me recordo encara, ens miràvem els ulls, és a dir, jo és que qui em coneix ja ho sap, que no, em diuen que sóc fins i tot ingenu, perquè sóc molt sincer i molt directe, per tant també que m'exposo molt fàcilment, doncs perquè no desconfio, no me'l fio de les persones, i per tant aquella mirada seva la tinc clarament, no? Una persona que jo li vaig dir el que li vaig dir simplement per ajudar-li, per dir-li si vols te'n pots en sortir. Vaig, tot el que podia dir de diferents moments de la meva vida en aquest sentit li vaig dir. Per tant, aquest senyor que em trucava diu, no, mira, he recibido este vídeo de un anónimo que me dice pues para que publique estas informaciones, pero yo soy católico, no quiero...
Però això és xantatge, en certa manera.
Ah, sí.
Perquè li demanaven alguna cosa a canvi?
És a dir, el que volien és silenciar-me.
Entenc que no els hi ha fet cas, que no ha accedit al
no,
xantatge.
No, és a dir, perquè allò que pensaven, és a dir, jo dic, tot el que he dit, no hi ha res que m'avergonyeixi, no m'avergonyeixo de les meves febleses, i em sembla que tothom ho pot entrar, però clar, en aquest camp, doncs, de l'efectivitat, de fins i tot el procés, doncs, jo li vaig explicar, doncs, per exemple, que vaig deixar el Japó, vaig deixar, doncs, amb un breakdown, estava amb un esgotament total, per tant, de dir, a la vida passes moments dolents, però
te'n surts. Vostè li va dir que és humà per ajudar una altra persona.
Exactament,
que se sentia molt humana.
Exactament, un company de dir, si
tenia.
Vols, se'n pot sortir. I em vaig trobar amb això. És a dir, per tant, l'única explicació per mi eren que les clavegueres de l'Estat.
Vostè no ho havia explicat mai, això, abans?
En privat,
no?
En públic, mai.
Doncs jo crec que li estem molt agraïts,
sí,
eh?
Estem molt agraïts
que ens ho expliqui
perquè...
aquí a la ràdio.
No, per dir, el tipus, doncs, de mètodes que usa l'Estat i usa tot l'espanyolisme, em sembla tan immoral que defensar la unitat d'Espanya i tot això i sentir-se espanyol i català, tot el que vulguis, tot això és més, no només legítim, sinó que els sentiments s'han de respectar. Però arribar a aquests mètodes, no? Arribar que gent...
I vostè pensa fer alguna cosa?
No, però això no, ja està. Va, al seu moment, doncs, ja vaig prendre les meves precaucions per si passava alguna cosa. Com que no ha passat res, no els vull pas donar més publicitat i potser no cal que et poseu titular d'això.
Ai, però...
Home, ho mereix, eh?
Para, la tentació és massa gran. Permetin que utilitzi un terme molt bíblic, però la tentació és massa gran. Està bé que això es conegui, li agraïm moltíssim.
Jo crec que ha de venir més sovint, eh, Cinto?
Sí, perquè se m'escapin coses d'aquestes que potser no toca dir.
No, jo crec que li estem molt agraït. I a més a més jo crec que això s'ha d'explicar.
Sí, això s'ha
d'explicar perquè ja, és a dir, jo el que he constatat, és a dir, hi ha molta gent bona aquí a Calella també, no? Que a tot arreu, però vull dir que de bona fe creu que aquests els Puigdemont, no? No se ha passat i no sé què i però que ha d'entendre els mètodes que està usant l'Estat i és que no és, no? Que això no va bé, que això no pot ser així, no? I que per tant una causa així per Espanya amb aquests mètodes que arribarà molt poc lluny, no? Per tant, estic convençut que això no té futur, eh?
Entenc que després d'això igualment està disposat a seguir endavant i fins on pot arribar.
No, és a dir, qualsevol causa, és a dir, no és només aquesta causa, vull dir, jo estic per la causa, doncs, dels pobres, les causes de gent que dormi aquí a la nostra platja i no tinguin per anar a dormir, el que està fent el tram i companyia a certs llocs, la causa del desastre que han fet amb Síria, que l'han destruïda, la indústria armamentista de les armes, que és una vergonya, que des de l'Estat espanyol, ja no parlem, doncs, dels Estats Units, França, Anglaterra, Alemanya. Tot això, és a dir, forma part, crec, de la funció de denúncia profètica que un capellà ha de fer, no?
Li agraïm moltíssim.
Molt, i sento un altre dia que li truquin la porta una miqueta més de vista.
Sí, he de ser una mica més prudent a vegades, gràcies.
No, però està molt bé,
està molt bé
demostrar-se humà i ser humà, no? Ens cal molta gent propera, per això i per moltes
altres
coses.
Fins i tot per qui vol enganyar, també,
sí.
Eh?
Sí. Mm. Moltes gràcies.
Moltíssimes, l'esperem més sovint, eh?
Sí, doncs
vinga,
ha de tornar
fet.